El nostre temps de la DEC avui dedicat a parlar de tres experiències empresarials que venen, sobretot allò, monopolitzades per iniciatives personals. Laura Berard, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Jordi Vidal.
Hola, bon dia.
Bon dia i bona hora. Alba López. Bon dia i bona hora, Alba.
Bon dia.
Quan comença la teva història, Laura? Com? De quina manera?
Bueno, tot va començar i jo em vaig fer autònoma, sobretot al juliol, perquè una empresa aliena em va dir, bueno, necessito fer un projecte de 3 mesos, però em va millor que et facis autònoma. Arrel d'allà em van començar a venir, diguem, més treballs, ja ho vaig començar a fer com a autònom, i arrel del setembre jo vaig registrar la meva marca, i arrel d'allà jo em vaig fer com a autònoma, però com a empresa unitària.
Mm-hmm. Abans de seguir, algú et va dir no et facis autònoma, que això és...
No m'ho van dir.
Ningú,
no.
Eh? Ho has pensat en algun moment?
Ho he pensat, sobretot no ara, sinó de cara al futur, quan jo vulgui ser mare, què coi faré? En el sentit de dir, ostres, la seguretat social et dona, clar, ara estic veient els inconvenients de ser autònom en el sentit de cara al futur, però bueno,
en el sentit de cobertura davant de determinades circumstàncies,
sí, sobretot personals. Uh-huh. De clar, de que si tu ets autònom, tens el que crec que els tres tenim a l'estudi a casa. Uh-huh. Ja no pots fer vida familiar, vida personal i vida professional, però ho tens tot junt, i això acaba sent un caos a vegades.
Per bé i per mal, eh?
Sí. Bueno,
per bé ho tens tot junt, sí. Per mal ho tens tot junt,
exacte.
També. Què es paga d'autònoms cada mes?
Jo ara, clar, jo he entrat dins de la nova llei d'emprenedoria, sí. I a part que jo també treballo per compte aliena.
D'acord, pago... és a dir, tu treballes per compte aliena i ets autònoma.
Sí. Uh-huh. Sí, perquè ara no veig possibilitat de deixar el treball de compte aliena.
D'acord.
Perquè, clar, no em puc refiar, porto des del juliol, sí. Són que no arriben a 8 mesos, uh-huh. No em puc refiar de que... I jo pago un lloguer. Tots els mesos,
I per tant, que això generi, que això facturi prou encara,
sí,
com per poder assumir.
I arrel de treballar per compte aliena, uh-huh, no haig de pagar mútua patronal, per això em surt per 46 euros al mes.
Caram.
Però això em durarà poc, eh? L'any que ve són... l'any que ve no, el mes que ve ja són 73 euros.
Qui ens escolti a casa? 46 euros al mes d'autònom.
Sí, però ja això, sí, sí. Vull dir, a final d'anys del 2014 ja pagaré 200 i pico.
200 i pico, que és, llavors dirà, aquesta sí, ja s'ho trobarà. Pregunta, treballes bàsicament de què?
Sobretot porto ara el que està molt de moda i que tothom et demana són xarxes socials, màrqueting de continguts i disseny. Disseny gràfic aplicat a la publicitat, sobretot això.
I hi ha molta competència en això, no?
Sí, però bueno...
Vull dir que no sé si hi ha professionals d'això a cada cantonada, o és una sensació.
Sí, no.
N'hi ha a cada cantonada.
Sí, sí, sí.
O n'hi ha que es venen com això a cada cantonada.
Des del boom dels 80 de dissenyadors, uh-huh, et xutes una pedreta i et trobes un.
Exacte.
I això és veritat, però clar, després dintre del disseny hi ha moltes especialitzacions i tu has d'agafar una d'elles. I dins d'aquesta has de fer més sinergies amb les teves empreses que competitivitat, mm-hmm, perquè al fi i alhora n'hi ha menjar per tothom. Jo ho veig així.
Venies d'aquest àmbit ja? Havies estudiat d'aquest àmbit?
Sí. Sí. Primer disseny aplicat a la publicitat, després comunicació i ara faré un màster de màrqueting.
Mm-hmm. Per l'empresa aliena treballes més o menys...
No, venedora. De
venedora?
Sí, els caps de setmana, perquè és l'espai que trobo.
Venedora de...?
En una botiga, no sé si puc dir...
Digues el que creguis.
El Textura de Sitges.
D'acord. Sí, és a dir, vaja, flassades, coixins...
Sí, farcits nòrdics, coixineres, el que vull. Ara estem de rebaixes.
D'acord. Digue'm si serveix això.
A mi em serveix molt. Sí, jo des de... també perquè vinc d'una família humil, uh-huh, he hagut de treballar des dels 17 anys si volia estudiar, i sempre he estat treballant de cara al públic. Vaig començar com a recepcionista, després vaig estar a una floristeria, telepizza, Abacus, tot el que tu vulguis.
O sigui que has passat tot allò que es pot passar.
I sempre tracta el públic, i jo crec que és molt important.
Uh-huh.
Jo crec que és molt important. I a mi m'agrada, si no estaria aguantant treure'm els dissabtes i diumenges, que, uh-huh, són els pocs dies que em quedarien com a temps d'oci, uh-huh, treballant. Vull dir, perquè tampoc és que es cobri una passada, però bueno, sempre tens aquest plus, aquest coixí de dir, mira, si un mes no em paguen les empreses per X, jo puc pagar els meus gastos fixos.
No dic que passi en tothom, però la teva experiència és extrapolable a la teva generació o no?
No,
tens a vegades la sensació que aquest esperit de,
clar,
no sé si dir sacrifici o de treball o de tal, tampoc no està massa extès.
Bueno, tinc coneguts que sí, que són molt semblants, però de cara a la gent que he conegut ja, de cara professional, sí, no ho he vist així. Són més de famílies, al millor, mig-altes, sobretot en el disseny. Disseny és privat. Jo, si no hagués tingut beca, no ho hagués pogut estudiar.
D'acord.
I, clar, no han tingut aquest benefici, perquè jo crec que treballar des dels 17 anys el que m'ha donat és una hora, a l'hora d'expressar-me i de poder entendre la persona, molt més gran que potser, sí, hagués tingut més vida social, uh-huh, no? A l'hora de l'adolescència i tot això, uh-huh, però bueno, no em puc queixar, vull dir, jo no ho canviaria.
D'acord. La història d'en Jordi Vidal comença més o menys quan?
Bé, jo sóc autònom des de fa 12 anys, o sigui que ja tinc una mica d'experiència. Primer, jo també havia treballat a diferents empreses, penso que amb notable èxit, en el sentit que vaig aprendre moltíssim, però vaig veure també que potser hi hauria un punt d'estancament personal, i vaig decidir, doncs, fer una aposta el 2003, em sembla, o abans i tot, en tirada del món d'autònom.
D'acord. Ens aturem un moment aquí. Al final, això té un punt de vocacional? El qui es fa autònom ha d'estar molt convençut que vol fer-se autònom, que vol espavilar-se personalment, que li està bé treballar per un altre, però que el seu desig és desenvolupar un projecte propi?
Jo penso que hi ha dos vessants. Hi ha una gent que d'alguna forma ha hagut d'espavilar-se, que realment el mercat laboral...
És a dir, perquè les circumstàncies els havien abocat, això?
Exactament. En alguns casos és que l'única sortida
és això,
o sigui, fer-se autònom. I penso que... voldria reflexionar sobre això, que a vegades pot ser un error i podria complicar encara més la vida, perquè de vegades, i això m'ho he trobat jo com a la meva part de consultoria d'empresa, doncs m'he trobat que hi ha hagut persones que ens han vingut, que acaben de volen muntar un projecte i veus que fins i tot són capaços de capitalitzar l'atur per fer aquest projecte.
Per fer la inversió inicial.
Per fer la inversió, i veus que el projecte l'analitzes una miqueta i no té cap ni peus. Jo, abans d'agafar una persona, diguéssim, d'agafar el projecte, penso que ja ha d'haver el compromís, per mi, ètic, de dir-los, escolta, que aquí, això, aquesta pota no hi és, no cauràs, et faràs mal. Realment, això és una... Aquestes persones que, per necessitat, no han hagut... Necessiten fer un projecte, però que... No hi ha el pla d'empresa, la reflexió prèvia, i a vegades ens movem per una qüestió més aviat emocional i no racional.
I si la persona et diu, escolta'm Jordi, què vols que faci, doncs?
Jo no...
Entens? Un li pot dir, no, és que aquest projecte no s'aguanta. I l'altre li digui, bé, és que no tinc res més on agafar-me ara, què faig?
En alguns casos m'han agraït, ho dic de veritat,
que diguessis que això no,
aquesta reflexió empresarial, i en altres he vist que m'han abandonat i ha pogut més la il·lusió aquesta, una mica desmesurada, i han seguit o no, o m'han abandonat.
Però assenyalaríeu, vaja, com un cert criteri, que malament rai si els projectes neixen de la necessitat, sinó que han de néixer des d'una certa convicció que allò funcionarà i que té unes bases per poder funcionar.
Absolutament. O sigui, la reflexió, el pla d'empresa previ, tot no es pot preveure, no? Però hi ha alguns factors que són claus, no? La financiació inicial, si realment aquest servei, aquest producte que vols donar, tindrà mercat després, si el mercat és suficient gran pels costos que tu has d'assumir, doncs et generaran un benefici o encara t'endeutaràs més.
Que o sigui, abans d'invertir una quantitat, diguem-ne, que és transcendental per a molta gent, que pot ser els seus estalvis, que pot ser la capitalització del seu atur, millor pensar-s'ho una vegada, dues, tres... Perquè pot acabar sent això, llençar els diners.
De vegades això, i fins i tot aquestes, darrere d'això hi ha una manca de formació a nivell empresarial, de fer els números, els mínims números, amb un full d'una calculadora, ja no teníem un full de càlcul, i a vegades, fins i tot, en algun cas li he dit, escolta, tens uns diners, tens uns anys d'atur, fes una mica, de forma't una miqueta, reflexiona una miqueta, però no vagis directament
a... Llançar-te a la piscina.
Llançar-te, realment, és que alguns negocis, ho he vist, que clar, volen posar un local, volen posar... Això se't menjarà, se't menjarà.
O sigui, que es visualitza abans un negoci que no la finalitat del negoci.
Claríssim.
Claríssim.
I penso que és la meva, en aquest cas, la meva experiència com a autònom, que estàs mirant la pesseta, l'euro, al mínim, de veure com solucionar els problemes de financers, etc, que jo he tingut i hem tingut, no? I a la meva experiència anterior d'empresa i això, doncs penso que els hi puc oferir.
La teva empresa es dedica a...
Nosaltres fem, dintre del món del disseny de pàgines web, que hi ha moltíssims professionals, alguns millors i uns altres que no, tenim un punt fort, que és la qüestió del posicionament en buscadors. O sigui, que una empresa, a part de tenir una bona pàgina i això, doncs ha d'estar ben situada, que t'han de trobar.
I això demana, diguem-ne, també molts càlculs, però d'una altra mena, no? Molta mirada estadística, molta...
Sí,
per situar una empresa...
Hi ha una reflexió prèvia de què és el que ha de buscar la gent, quines són les paraules, i molts factors. Realment és més complex del que pugui semblar a primera vista.
L'Alba López ve dels mitjans de comunicació.
Exacte.
Directament de... Bé, d'aquell moment en què Catalunya Ràdio va decidir prescindir dels corresponsals i l'Alba va pensar, què faig?
Bé, de fet va venir abans, eh? En l'època de corresponsal de Catalunya Ràdio i ja m'ho anava compaginant, perquè clar, tampoc no era una feina de 24 hores al dia, i llavors et permetia bastant també doncs, anar fent altres coses. I jo, de fet, vaig començar a ser autònoma molt abans. És que ara que ho penso, he estat més temps autònoma a la meva vida laboral
Que no pas
contractada. Jo un contracte fa anys i anys que no els he vist.
Ens aturem una altra vegada, perquè esteu dient coses de nou, torno amb allò de l'àmbit generacional. No és massa normal, això, no? Que un pugui dir, m'he passat, vaja, la major part de la meva vida, o molts anys de la meva vida d'autònom, amb aquella certa, no sé si dir, inseguretat, o sí, perpètuament, com deia en Jordi mirant la pela, l'Alba, ara estic així, també la Laura, el que ens comentava, això no o no tenim massa interioritzat aquesta forma de viure des del punt de vista professional, no? Això no és bastant, vaja, vull dir, qui pensa ara en un futur laboral, segurament si li diuen, mira, escolta'm, treballaràs on podràs, no treballaràs sempre del que vulguis, tampoc treballaràs tota la vida en un mateix lloc i ja veurem què passa. I li diuen, bueno, escolta'm, la vida és això? I en el vostre cas heu passat bona part de la vida d'aquesta manera.
Sí, totalment.
I continueu vivint.
Sí, jo crec que ja...
No, ho pregunto per si a vegades allò en converses, amb companys, amb amics, diuen... Puf,
clar, la generació, per exemple, dels nostres pares, sabien que acabarien estudis, es posarien a treballar i millor jubilarien aquella empresa. Mm-hmm. Però jo crec que la meva generació o la de l'Alba ja portem interioritzat que res és per sempre i t'has de buscar la vida. Vull dir, saps que en una empresa no acabaràs. Jo crec que, com a mínim, jo ho portava interioritzat. De que ara estic aquí... Però...
Creus que és així en el teu entorn? Creieu que és així?
Sí, sí? Jo crec que també té una part sectors, no? M'imagino. Però el sector de la comunicació...
És tan volàtil, vols dir?
I cada cop hi ha més demanda de freelance, no? El freelance acaba sent com l'única forma, bueno, l'única no, però
una
de les formes més esteses, les empreses no volen contractar i llavors és, bueno, una manera de lligar-te molt més volàtil, molt més, bueno, doncs mira, fas una feineta aquests mesos, després resulta que potser faràs una altra. I jo porto anys i anys així, anant palmant, diguéssim, feines i col·laboracions aquí, perquè tot és més aviat per projecte que no pas la clàssica feina de doncs treballaràs aquí, això que comentava. No, però jo crec que ja està molt extès, vull dir, tant en el món de la comunicació com si te'n vas a una peixateria i entres a treballar, vull dir, saps que tens un contracte de 3 mesos, però la que porta un any que té un contracte també laboral, diguem, ja de llarga durada, també es pot anar al carrer, vull dir, jo crec que estan canviant molt i la por i la crisi, no, en la que estem immersos és sobretot el no saber on acabaràs demà i el no està acostumat a aquesta manera de viure.
Ara tornarem amb l'Alba. Fins a quin punt pot angoixar això?
Jo crec que molt.
Molt?
Molt.
Ho dic per si s'ha de mantenir molt. En un cert estat
jo,
de...
Jo, per exemple...
Tranquil, sí, però si arriba un moment en què dius, bé, aquí han de sortir coses, aquí això ha de funcionar, perquè si no...
Sí, jo dic per experiència personal, vull dir, mon pare era de la generació de que acabo d'estudiar i treballo, monto la meva empresa o treballo per altres i aquí em jubilo. I ara s'ha trobat que porta un any a l'atur i que s'ha de buscar a vida, vull dir que no, que clar, ell s'ha trobat, clar, amb quasi 50 anys, què faig jo ara? Vull dir, si tinc tot això d'esperem, vull dir, jo...
Aquell, model, està... aquell model de vida, clar, que es fa molt bé de
cop i
volta.
I clar, jo ho veig a casa, no? En el sentit de que no, no està... Ho veus que a vegades pot estar depressiu, inclús, perquè no sap què fer. Vull dir, ha fet durant 25-30 anys el mateix i ha tingut un rol de vida i un nivell de vida, també s'ha de parlar, i que ara no ho té. Vull dir, sí que té l'atur, però l'atur no és per sempre. I ara comencen a veure que les coses no són per sempre i no tenen les eines, que potser podem tenir nosaltres, de dir, bueno, doncs em començo a moure, no? Començo... No estan ni acostumats a donar un currículum, perquè eren els que acabo d'estudiar i ja em quedo a l'empresa, ja, sí, sí, amb les pràctiques. Vull dir que li falten moltes eines en el sentit de la comunicació, però ja no com a cara, mon pare, no et faci d'autònom. No, sisplau. Vale? Però vull dir, de fer un currículum, d'anar a les ETTs, vull dir, aquesta manera de moure's que millor nosaltres sí que tenim, ells no l'han tingut ni l'han necessitat i ara es troben en un sentit de dir, bueno, jo ja no serveixo per res perquè ningú em truca. Clar, com et trucaran si tu no vas a l'empresa, si tu no et fas un currículum, si tu no et poses, buah, això de posar el seu currículum online, bueno... No volia ni fer, no volia que les seves dades estiguessin per allà. És una por també a les noves tecnologies, impressionant.
Una por a exposar-se públicament.
Sí, i té 50 anys, vull dir que no és una persona, vull dir, si parles amb una àvia, vale, però és una persona de mitjana edat que dius, com pot tenir aquestes mancances avui dia?
Jordi,
anaves a dir. Sí, anava a comentar una mica en referència a això. És el món corre tan ràpid que la formació és absolutament vital per poder sobreviure. Això penso que és un dels avantatges que tenim com a autònoms, jo em considero emprenedor també, no? En el sentit de que contínuament hem d'estar no només aprenent, sinó que ara hi ha també el concepte de desaprendre, perquè coses que ara serveixen no seran útils d'aquí un temps. O sigui, hem de tenir una ment molt flexible, pensar coses que ara funcionen, que no funcionaran d'aquí un temps. Nosaltres en l'empresa hem establert un dia de formació, autoformació, no? En el sentit de que es corren tant les coses que si no ens posem les piles, perquè el treball diari fa que estem produint i no tindrem prou temps a la reflexió. I en el nostre món penso que és especialment important, però penso que no hi ha cap professió que no necessiti formació, i aquesta és una de les mancances del nostre país. I diuen que, vaig llegir l'altre dia una frase que em va agradar moltíssim, que l'analfabet de demà no serà el que no aprengui, sinó el que no sàpiga desaprendre. El món canvia molt ràpid.
Tornem a l'experiència de l'Alba. Ens deies, abans de Catalunya Ràdio ja...
Sí, també una mica per el que comentaves abans, per necessitat, perquè hi havia empreses que et contractaven si eres autònom, i llavors va ser, pues, trobar-s'hi i fer-me autònom, així com qui diu, sense... No era una decisió prèvia, vull tenir aquest tipus de feina i...
D'acord, si no, les circumstàncies van portar a fer-ho d'aquesta manera.
Exacte, llavors vaig fer això de capitalitzar l'atur en quotes d'autònom, que va ser, que va molt bé, perquè certament tens un marge d'un parell d'anys en què les quotes d'autònoms no se't mengen i tens temps de fer calaix i de fer ja una mica, doncs, de clients per després poder tirar endavant.
Potser és una pregunta retòrica, és caríssim els autònoms, no?
Sí,
és molt car. No ho dic, però vull dir, és car.
A més, és car, saps quin és el problema dels autònoms? La quota és cara, però part del problema és que no té en compte, no és versatil, o sigui, no es mou, no té en compte si tu un mes, perquè com a autònom tu un mes pots cobrar tant, i el mes següent la meitat, i el mes següent el triple.
És una quota inflexible.
I és una quota inflexible. I això passa també, que és una altra de les dificultats amb l'IRPF, que sempre de mes la mateixa quota, i clar, hi ha mesos, o sigui, t'has de fer sempre tu un càlcul mensual, perquè hi haurà mesos que pujarà, que baixarà.
Sí. Literalment digues... com una hipoteca pagues als autònoms.
Exactament.
Gairebé, eh?
Exactament.
Dir, un cànon mensual, passi el que passi, facturis el que facturis, etcètera, etcètera. I per tant, diguem-ne que això suposo que és una rèmora o una càrrega amb la qual un ja hi compta, però que no deixa de ser càrrega.
Clar, t'has de fer una planificació per poder tenir marge per si els propers mesos baixa o puja, i sempre has de tenir, doncs, això molt ben planificat.
Quan neix aquest mar de textos?
Fa dos anys.
Fa dos anys. Exacte. Una empresa que es diu Mar de Textos.
Sí.
Títol, oi? Que té un lirisme particular, eh? Per què?
Doncs perquè jo ja feia un parell o tres d'anys que estava treballant com a community manager per altres empreses, com a autònoma també, però bueno, així fent diverses empreses, i tenia una companya de la universitat, molt amiga, que viu a Barcelona, que també ho estava fent. I llavors ella va passar un temps, bueno, això que dèiem, que hi ha uns mesos que molt i uns mesos que poc, que de cop tenia menys feina. I em deia, escolta, per què no fem alguna cosa juntes? I a més, ella està a Barcelona i jo estan aquí. Doncs, bueno, una mica moure's per dos llocs diferents. I sí, i vam dir, doncs, escolta, vam quedar i vam parlar i vam tenir la idea. I llavors vam fer una web, perquè clar, són coses que com a autònoms et costa més de fer-te la web, fer-te coses més d'estructura, sobretot quan estàs treballant per altres empreses, i de cop a ajuntar-nos hem dit, pues sí, escolta, fem la web, fem l'estructura, ens posem un nom, el Marlex, dels que deies, i ens organitzem com a empresa, que en realitat totes dues funcionem com a autònomes, o sigui que l'organització més aviat ve per l'organització entre les dues.
És a dir, sou dues autònomes que col·laboreu.
Exactament, sí. Sí, sí, sí. El que passa que tenir una web...
És com allò de la separació de béns, eh?
Sí.
Sou dues autònomes que col·laboreu, però col·laboreu amb un projecte comú que es diu Mar de Textos. Exactament. I que aleshores suposo que a partir de determinats projectes que demanen la implicació de totes dues, no?
Exactament, sí. Molts demanen la implicació de totes dues i molts no. Ens podem organitzar. Tu tens més feina, doncs tu fas aquell, o jo que en tinc menys ara faig aquest altre. Ens dividim molt bé.
Ens tornem a aturar. Quanta gent hi ha a la teva empresa?
No, és única? Jo estic única.
Única i sí. Indivisible. Sí. Jordi?
Doncs nosaltres som dos, i després el que és necessari, i tots ho tenim, són col·laboradors, persones, en la nostra feina no pots saber-ho tot, i és fonamental tenir una bona xarxa, una bona connexió.
D'acord, reflexió en veu alta. Trobar persones amb les quals hi hagi suficient empatia com per poder treballar a distància sense pensar que potser estarà fent una cosa que no m'agradi després tal, això no deu ser fàcil.
Això és el que parlàvem aquí quan estàvem esperant, que jo li preguntava, dic... Com, teniu molta sort, perquè jo no em plantejo, o jo al millor per experiències o vivències passades, de trobar alguna persona en la que puguis confiar i et puguis avenir com es ve l'Alba. Vull dir, per mi és algo que ja ojalà dic, trobi.
Us ho deixo sobre la taula per aquella qüestió de dir, algú està treballant a Barcelona, algú està treballant aquí, esclar, ens parlem cada dia, però hi ha d'haver alguna cosa més com per que aquest engranatge funcioni.
Abans ho dèiem... Jo crec que hi ha dues coses, que també ho parlaves tu abans, que és que hi ha, ara mateix, com que hi ha tantes eines per poder treballar online, nosaltres, per exemple, amb la Dàlia tenim Google Drive, bueno, tenim tot d'eines en núvol, diguéssim, que ens podem anar compartint, i llavors és molt fàcil veure, doncs ella avui ha avançat fins aquí, doncs jo continuo a partir d'allà. Vull dir que no és allò el típic trucar-se cada dia, què has fet aquest matí, o... que és molt més fàcil, que la veritat és que hi ha moltes eines, o hi ha el hangout que et veus en persona i ho anem fent a la vegada.
Però vull dir que sigui tan fàcil implica, com deia la Laura, trobar algú d'una confiança.
Sí, i vaja, tot i així sí que hi ha, clar, abans ho dèiem també amb el Jordi, també hi ha rofes i també hi ha moments en què no t'acabes d'entendre, però sí, també és dir confiar en l'altre, no? I dir, bueno, escolta, tots tenim un objectiu que és el mateix, tots volem arribar al mateix lloc, som diferents, així que cadascú intentarà buscar el seu camí, que serà segurament diferent, però mentre tothom vulgui anar al mateix lloc, no?
El mateix passa amb els col·laboradors, suposo, Jordi.
Sí, bé, jo amb el soci ens entenem molt bé, a més tenim un perfil molt energètic de que realment nosaltres treballem, la veritat és aquesta, de dilluns a diumenge. Hem de tirar endavant i som prou conscients els dos de que hem de fer les hores que facin falta.
Tornem-nos a aturar. Laura, també de dilluns a diumenge?
Sí, clar, òbviament. Sí, sí.
Alba, també de dilluns a diumenge?
Sí, home, intento fer més parades dissabte i diumenge, però hi ha coses que s'han de fer, sí.
I això com s'aguanta?
Doncs...
Pregunto així, eh?
Sí.
Perquè, esclar,
sí,
diguem-ne, cobertament hi ha tres persones aquí que diuen que s'han de fer totes les hores... que siguin necessàries, i algú pot pensar a casa seva, bé, ja hi estem d'acord amb això, i moltes persones, especialment les de les generacions que han viscut moments més difícils, poden dir, sí, mira, com a casa, que teníem la botiga i darrere sopàvem i tornàvem a la botiga i tal, no?
Treballem per nosaltres, i això és...
Sí, perquè treballis per tu no deixa de ser...
Però
no deixa de ser treball, no?
Sí, i a vegades sí que pot
causar... Ho dic, però si això és un parany complicat, a vegades.
Pot causar un conflicte, i fins i tot, ara, per exemple, jo m'he establert unes hores també per anar al migdia a córrer, perquè estaries treballant sempre, i a vegades ens han de frenar, jo tinc parella, també, i clar...
Marcar-se unes certes obligacions,
sí,
no?
Sí, a més, clar, nosaltres, per una qüestió de costos, i perquè realment no ens fa falta un local, treballem a casa, doncs a vegades hi ha una mica de complicació en
que estàs treballant o estàs...
O estàs amb mi sí, o amb estàs... Mi, exactament. O què fas?
Exactament.
Què fas?
Jo realment és que m'agrada molt el que faig perquè hi ha molt de part d'aprenentatge, d'aprendre, que m'encanta aprendre i això, llavors les hores passen volant. Ho faig amb il·lusió, però sé que ha d'haver una parada.
Això es planteja també dins quan un diu bé, ara la meva vida funciona així i això té... no sé, unes peces que haig d'intentar col·locar, allò de la feina, la vida, la vida, la feina, i aquella línia tan fina que vaja, en la qual cavalquen les dues coses i que pot, vaja, decantar-se d'un costat o d'un altre i en qualsevol dels dos casos pot ser complicat aleshores conviure amb això, no?
Sí. T'has de posar certes normes, jo crec, que com ara el que deia ell de la
sí, una certa disciplina.
Sí, per exemple, jo tinc un nen petit i quan el vaig a buscar abans em passava que m'adonava, cada cop estava mirant i no sé què ha passat al Facebook, m'arribava una notificació, mirava el mail i vaig veure un dia que el nen em deia, no sé què em va dir, alguna cosa així com mires el telèfon o tot el rato el telèfon o guarda el telèfon, i vaig fer una reflexió, vaig dir, escolta, no, això sí que no. I llavors sí que quan vaig a buscar el nen i a la tarda, a no ser que sigui una trucada que coincideixi
de força major,
que jo hagi de fer, paro el telèfon, bueno, el deixo allà aparcat,
sí.
I vaig consultant, intento quan es pugui, però sense que sigui, perquè és el que dius, a més aquestes noves tecnologies, el que vas tot el dia amb el mòbil i tot el dia podries treballar, a la nit podries treballar, perquè...
Perillós, i tant que sí.
Clar,
sí.
I llavors al final t'has de posar una disciplina i dir, bueno, em marco... una disciplina que no ha de ser tampoc tancada, vull dir, has de tenir cert marge perquè aquestes feines no tenen hores, però sí que marcar-te tu un mínim establert perquè si no seria bogeries, uh-huh. Això, no tindries família, no tindries...
Vull dir que a què obliga la feina i a què obliga la vida, no?
Clar, has de...
I més en una circumstància tan complexa com l'actual, en què, vaja, qui ens escolti també pensarà, home, no estan les coses com per dir que no moltes vegades a determinats encàrrecs o com per posar massa condicionants a determinats encàrrecs, no? Suposo que això també... Bueno. Vaja, afecta molt el funcionament quotidià d'un autònom, no?
Jo, per exemple, bueno, clar, el meu pare i jo acabo de començar ara. Jo ho tinc molt clar, que ara em toca el sacrifici de dilluns a diumenge. Jo també vull, com l'Alba, en un futur, poder dir, doncs mira, també, clar, jo crec que ella s'ho pot permetre perquè són dos. Vull dir, que al Facebook potser són les dues administradores, que si no ho mira ella, ho mira l'altra.
D'acord.
Vull dir, jo crec que això és un dels beneficis i que jo buscaré el millor algun dia. Però clar, jo ara mateix en el meu moment sé que el sacrifici és de dilluns a diumenge i també tinc una parella i una família que la veritat és que em recolzen. Vull dir, la meva parella diu que ella és el de la logística social com l'Abel perquè em porta aquí, allà, em porta allò, em va buscar, dic mira, vés a impremta, agafa això, vull dir, també m'ajuda molt, però sí que crema en el sentit de dir i dale, dale, vull dir, no pares.
Si això no fos així, difícilment us podria plantejar un projecte personal així, no? També? Amb una implicació tan absoluta, si no hi ha un entorn, diguem-ne, que entengui una miqueta la circumstància i que això passa sí. per un determinat objectiu o per una determinada il·lusió.
Si no n'hi ha eines com a joves d'empresa de l'ADEC, que el que fem és sobretot juntar-nos, perquè sí que n'hi ha millor aquesta comprensió, però quan tu parles d'un cas d'empresa, vull dir, i clar, utilitzes tecnicismes, n'hi ha coses que, clar... Ma mare treballant de tota la vida a compte aliena. I la meva parella treballa a la ITV, vol dir que són dos mons molt diferents.
Aha.
I n'hi ha eines, vull dir, totalment gratuïtes com la que ofereix l'ADEC, joves d'empresa, i que ens podem reunir, fem píndoles informatives, i això, a part de fer networking, perquè està clar que el que volem és fer networking, també pot crear sinergies entre empreses i entre sectors, que això és molt important, sobretot les experiències entre un sector i l'altre. Aquí estem, diguem, del mateix sector, que és el nou sector del segle XXI, però a joves d'empresa et pots trobar des d'assessories com a gremis d'alimentació, vull dir, i que porten a millor 5 anys, 10 anys més que tu, i a vegades jo crec que t'estalvien moltes hòsties de dir, ostres, doncs, vale, les experiències personals. Uh-huh. Això jo crec que ajuda, a part de, clar, en la família et pot comprendre, et pot ajudar o no, però tenir un espai fora de casa o fora de l'estudi on et puguis parlar amb altres professionals i no et sentis com la rara, perquè clar, en el meu món social, vull dir, o treballen per compte aliena o estan a l'atur i no són del, diguem, de
sí,
la
sí,
meva...
De...
I això va molt bé, perquè clar...
Quan un és autònom, molt bé, és lliure. És lliure de posar preu a la seva feina.
Sí, els amics et diuen la típica frase de et faràs d'or. I dic, no.
Es diu aquesta frase?
Sí, a mi me la diuen, oh, tens molta feina, et faràs d'or. I dic, no.
Quina sort que tens, treballes quan vols.
Sí?
Sí, són les típiques frases que dius. I vosaltres
què acostumeu a contestar? Millor tu que treballes per l'administració i no t'has de preocupar?
Sí, sí, bueno, jo miro per una altra, saps? I dic, millor em callo, millor em callo.
Sí, a vegades tinc amics que estan a l'administració i és la comparació a vegades,
immediata,
sí, eh? Sí, 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 és un tema que hauríem de parlar en privat,
eh? Anava a dir, que ara pregunta per la imatge de l'administració, sí, als autònoms, i segurament diran moltes coses.
El que sí que volia fer també, parlaves de l'ADEC, realment jo fa molt poc que estava a l'ADEC, tinc la clientela fora i això, i dic, ostres, hauríem de també tenir contacte amb gent d'aquí, i realment he de dir que és que m'arrepenteixo de no haver estat abans. És que fan molt bona feina, molt bona feina, i és molt important, aquests networkings, aquesta mateixa trobada que estem aquí. Estic encantat, no, de conèixer a dos altres professionals, no? I hem tingut unes xerrades molt interessants. O sigui que és una, ho dic, però no sé si escolta algú d'empresa i això, i que no hi estigui, és que val molt la pena.
Doncs ara va la pregunta que a l'Alba li deia, ui, que això no és tan així. Un autònom és lliure de posar preu a la seva feina?
No molt.
No molt.
No molt. No molt. Del mercat.
Sí. Fins a quin punt s'ha desvaloritzat la feina, o costa que es valoritzi la feina, tal com estan les coses ara?
Molt moltíssim.
Molt moltíssim? Molt moltíssim?
Sí. Moltíssim.
Moltíssim.
Sí. I jo crec que en segons quins sectors, més en aquest, per exemple, que comentàvem de les xarxes socials, que tu deies també, no?, que dona la sensació que cada cantonada, exactament, et trobaràs un. Clar, costa moltíssim.
Per si ras i curt, qualsevol pot dir, escolta'm, mira, mon fill s'hi posa cada dia al Facebook,
i
justament els tres diuen que sí.
El meu nebot sap fer una web, i el meu fill sap portar a les xarxes socials, que ell té un Facebook i ho fa de la mar de bé. I costa molt, llavors, poder posar un preu a això, encara que li diguis, és que la feina és absolutament diferent, és que hi ha d'haver una estratègia, tot el que vulguis explicar, però sí, costa molt posar-hi preu.
Sembla mentida, tothom sap del que estem parlant, però en canvi costa molt que es valoritzi una feina concreta, o precisament això, la qualitat d'una feina concreta aplicada. Per què? Que no el coneixem prou? O ens sembla tot massa fàcil?
Has dit la paraula clau, que és qualitat. I això té un preu. És que les coses es poden fer de moltes maneres, però d'una forma professional, i és que és molt difícil. Jo en el sector diu, home, has fet per a quatre línies ens has cobrat 40 euros, no? El que sí, és igual. No, però he estat 2 hores preparant aquesta informació abans. Després, el de menys són les 4 línies o un logotip mateix que ella fa. Un logotip requereix moltíssima feina de pensar, la formació en si tècnica.
Treball previ.
I doncs, a vegades no se sap valorar.
És un dels problemes, crec, de les tres professions que tenim aquí, és l'intrusionisme, que n'hi ha molt a la professió. Vull dir, tothom que té el Photoshop es creu dissenyador, tothom que ha fet servir des dels 10 anys Facebook es creu community manager. Aquí n'hi ha un problema molt gran, en el sentit de que, perquè les eines estan a l'abast de tothom, tu craqueges el Photoshop i ja està, i et fas una pàgina de Facebook i et dius, doncs mira, jo em dedico a això. N'hi ha molt intrusionisme en aquest sentit de dir, clar, i després això ens afecta als professionals, perquè clar, arribes a una empresa, és que mira, a mi m'han clavat tant, i mira que m'han fet, i clar, tu com li dius que això està molt malament fet,
i que tu ho faràs.
El que li han cobrat és massa o massa poc, perquè clar, quan tu presentes el teu pressupost et pot passar les dues coses, no? Que a l'altre li cobrés menys o que a l'altre li cobrés més, i que tu ja ets una lladra, perquè clar, ja ets la segona que vens, i ja vens, clar, la persona, i jo ho veig molt normal, no? Aquest empresari ha confiat primerament en una persona, li ha dit tant, ha vist que no funcionava, i quan et truca a tu ja té, diguem, aquest parec
clarament. Sí, aquest recel de dir, escolta'm, exacte, ja m'han clavat no sé què, ara veure què ve. Sí. Però la crisi ha obligat a què? A presentar feines o a acceptar feines a uns preus...
Doncs s'intenta que no, el que passa que han baixat tant els preus en general, jo entenc també passa igual en el camp aquest de les noves tecnologies i xarxes socials, segur, però en el camp del periodisme passa exactament el mateix, et demanen a treballar o a fer articles per segons quines mitjans o tal, pràcticament regalat. I què passa també? Que si no ets tu, doncs darrere hi van 1.000 nois sortits de la universitat fa 15 dies que donarien la vida per, clar, per poder escriure ni que sigui gratis. Passa tot arreu, hi ha molts professionals aturats que tenen moltes ganes de fer el que sigui i els empresaris molts també doncs, s'ajuden d'això per baixar preus, baixar preus, baixar preus. Les seves empreses tampoc no van bé, llavors també necessiten baixar preus i és una mica la conjunció de tot plegat, sí, fa que sigui difícil.
Sou autònoms o on poseu el llindar? Arriba un moment en què un diu, no, jo d'aquí no em moc i escolta'm tu, si m'ho accepten molt bé i si no, doncs vaig cap a un altre lloc. Un se l'ha de marcar, suposo, també,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Sí, et pots enganxar els dits. Jo he tingut projectes que m'he enganxat els dits, a vegades per, potser per bona voluntat.
Per il·lusió.
Per il·lusió i a vegades penso que d'això n'he après, no? De que no he fet, per exemple, un bon pressupost i han pensat que és barra lliure, després et poden demanar el que sigui. I has fet això, però ara no m'agrada, fes-me això.
Sí.
Això costa molt i has d'acotar i ser clar des d'un bon primer moment.
És a dir, definir molt bé.
És fonamental la preparació
perquè després no diguin, escolta, no em vas dir això, o que podem posar...
Exactament.
O que demanin més coses, no? O
quan... Justament.
I no sortien el pressupost i llavors, clar, no saps com...
I que m'ho ajustaràs, això?
Clar, i a vegades ho entens, a vegades dius que no, i el que sí que també en referència a això de que moltes empreses necessiten, doncs, una pàgina o el que sigui, nosaltres fem una mica la feina també, que no sé si dir-ne reemprenedors, en el sentit de que estem, mira, et treballem amb tu i anem una mica en funció si et funciona la teva empresa o no. Llavors hem amb algunes empreses que estan començant i fer l'esforç inicial en la pàgina i això no poden, i hem arribat a l'acord de treballar doncs simplement a comissió. És una mica una aposta amb negocis que creiem que poden funcionar, està clar, i anem una mica així.
Això també deu crear una altra complicitat, no?
Sí,
si jo confio en vosaltres, nosaltres confiarem en vosaltres i farem un camí més o menys junt a partir de la confiança mútua. Això,
això m'ha creat molt l'atenció, perquè fa una setmana vaig tenir una reunió amb una empresa de Barcelona i clar, jo li vaig presentar els meus serveis, el que ella necessitava en aquest cas, i em va dir, vale, però treballem a comissió. Jo em vaig quedar dient, espera, jo no sóc cap comercial, en el meu món jo la comunicació te la faig diàriament. Si jo el que estic comunicant, perquè eren uns cursos, vull dir, jo aquesta comunicació arriba a la gent que jo t'he dit. Si després aquesta gent accepta o no accepta el teu curs, això no té res a veure amb la meva professionalitat. I clar, li vaig dir, és que jo no sóc comercial. És que jo t'estic fent un servei de comunicació i de màrqueting de continguts, no té res a veure.
Es va entendre l'argument?
Sí, però res, no m'ha trucat.
Res. igual aquella qüestió, jo no sé si us ha passat o no, em sembla molt bé, però és que només et puc pagar això.
Sí.
Dic, només ho puc pagar això, com algú podria dir, mira, és que ara no puc pagar, està molt bé, però vull dir, si ho vols fer, però jo no puc pagar més que...
Sí, aquí és depèn de tu la decisió.
Sí, hi ha la part del el que veus que és una mica cara dura, i l'altra part és que realment, i jo, no sé, tinc una mica d'assertivitat, no? Em poso a la pell de la gent.
Per si la circumstància ha portat ara moltes converses d'aquest tipus, com que tot està com està. Doncs
sí,
aleshores, no sé si dic que a tothom li vagi bé, però que això pot ser un recurs a vegades de dir, mira, no puc pagar fins aquí perquè ja saps com està tot, etcètera, etcètera.
Sí. A vegades ajuda molt, aquesta, l'argument.
Aquest entorn de dir.
És que és una mica el que diu el Jordi, hi ha gent que t'ho fa perquè té aquesta excusa que ja és absolutament coneguda i vinga, te la deixa. I hi ha gent que sí que, clar, té situacions més complexes, és una mica també com t'entren a tu. Si tu veus que no, que és que ho podria pagar però no ho vol pagar, escolta, doncs tant amics i ens trobarem un altre dia a la vida. Si hi ha gent doncs, que sí que ho necessita, que també està arrencant, que també hi ha altres maneres de... Bueno, doncs tu m'ajudes amb això, no? A lo millor jo amb l'altre, i una mica entre tots dos, doncs ens sortim.
Ens queden només 4 minuts. Burocràcia. Paperassa. Totes aquelles coses que van, diguem-ne, acompanyades o van a la mateixa motxilla de la il·lusió dels projectes de doblegat.
Jo vaig veure el juliol i el que vaig fer és exterioritzar. És un dels serveis que jo com a social com l'Amel tinc exterioritzat a una gestoria. perquè ja vaig veure, dic, no.
A la directa, eh?
Sí, vull dir que jo sí que soc empresària única, però sí que aquestes coses de comptabilitat, tot això, ho tinc exterioritzat. Com estic pensant a exterioritzar també tot el tema d'administració. Vull dir, que potser com no tinc col·laboradors, manego jo sola en tota la meva àrea professional, però sí que amb això conto amb un gestor extern, és que si no, no podria. Vull dir, a mi em dona mal de caps, jo sóc de lletres. I que aquí ja ho deixo tot.
I és una creu.
Sí.
És una creu.
Una creu.
No, jo la veritat és que bastant bé. Em van ensenyar al principi precisament perquè no volia exterioritzar-ho, per no anar sumant, diguéssim, despeses fixes, i me'n van ensenyar fa això, 5 anys, una mica a portar-te una mica...
Aquí, 4 coses bàsiques.
L'Excel amb les despeses i les factures i què sumes i què restes, i allò amb 4 fórmules, i no, en general m'ho faig tot jo... A veure, és això, és aprendre-ho a fer, i al principi és una mica liu i és tenir-ho molt ben endreçat. Les factures aquí, les tickets...
Allà, els IVAs trimestrals, aquí. Totes aquestes
cançons... Els IVAs trimestrals, però bueno, saps què passa? Que també al final... És el que et deia abans, al final et fas això. Jo mai ja no me'n recordo la tranquil·litat de tenir un contracte i no pensar-hi. O sigui, des del principi ja cada trimestre, l'IVA trimestral, més després no sé què, anar gent de fer els tràmits. I al final, home, és rato, és despesa d'anar a Vilanova, d'anar... Però que no, al final res, un Excel ben fet i...
Jordi?
Jo penso que, és que està canviant tant la normativa, és impressionant, i que el camí ha de ser portar-ho... a professionals, a la llarga surt a compte, eh? Jo ho estic portant també, jo he fet ciències empresarials, però tot i així admeto que a vegades és que surten nous models, noves presentacions, i clar, no tinc ganes d'estar mirant sempre les novedades de l'agència tributària. I el meu camí, jo ho veig clarament, que també nosaltres estem creixent bastant, que ho acabaré portant a un expert.
I una última, els impagats.
Ostres, eh? És un drama.
Que això és una altra especialització al qual un no sempre hi està acostumat. I què es fa amb els impagats?
Jo la veritat que no ens hi hem trobat molt, però ens hi hem trobat una vegada que va ser bastant dramàtic, i és et fa passar un mal rato que no estàs acostumat a passar, i que a més penses, no és la meva feina.
I no és la meva culpa.
I no, clar, jo n'he d'estar perseguint i trucant, i sembla que siguis tu el que et sents malament de fer la trucada, de dir, escolta, que encara no m'has pagat això. I sí, la veritat és que és de lo pitjor que jo he portat.
Ho veu resoldre?
Sí, però amenaçar, vull dir, amb un advocat, posant una demanda, sí, malament. El que passa que no va arribar a demanda, però ja amb el tràmit de rebre...
Diguem-ne... A punt de la pistola al pit, vaja.
Sí.
Jo em va passar amb la primera feina, vaja, un impagat, i dic, bueno, i no, aprens a posar-li, sobretot quan et van a contractar, un, doncs mira, doncs si jo et faig, perquè ara estic fent un 30% com oferta ara, si tinc una durabilitat de projecte de 3 mesos, vull dir... i ja li fas firmar un contracte de dir, si tu no em pagues o trigues 5 dies, jo et carrego el 30%, i ojo, ha funcionat. Clar, perquè així ja paguen abans de dia 5, perquè jo no li recargui directament el 30%. Vull dir, són eines.
En 20 segons, Jordi.
El nostre cas és que realment a vegades tenim webs i no ens paguen, i jo el que no els he dit mai, mira, no som Endesa, no tallarem pas la llum, eh? I som una mica comprensius, i al final acaben pagant sempre.
Al final acaben pagant
però
sempre.
Però si tenim molts diners en l'aire, al núvol.
Inversions.
Són les 11. Laura, gràcies. Alba, gràcies. Jordi, gràcies. Tres exemples d'emprenedoria. En uns moments, les notícies en connexió amb la xarxa. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.